L'ofici de l'OCA a Catalunya Ràdio.
Un estudiant està despert més de 100 hores a la setmana, de les quals en passa unes 25 dins classe.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Aquestes dades ens indiquen que el professorat només pot arribar a un 25% del temps de promig. De l'altre 75%, la família hi té un paper molt important. Per això, l'educació ha de ser una tasca compartida entre el professorat i la família. I és molt important que hi hagi bones relacions i objectius comuns entre ells.
Avui, a l'ofici d'educar, les reunions entre pares i mestres. Explica el mestre David Vilalta que fa uns quants anys es va adoptar d'eliminar les reunions inicials de curs amb les famílies per donar-los informació, perquè després de fer-les els primers anys, els pares tenien la impressió que totes eren més o menys iguals. Però es podien explicar coses diferents a les reunions? Hi havia, a més, pares que, veient els canvis d'algunes pedagogies a l'escola, explica el David Vilalta, van preguntar si s'estaven fent experiments amb els seus fills. I alguns mestres van pensar que potser calia explicar-se per ajudar els pares a entendre aquests canvis, i en moltes escoles ja s'han fet aquestes reunions de manera diferent. Però com s'ha d'explicar a l'escola a les famílies? Què s'ha de parlar en aquestes reunions d'inici de curs? Fins a quin punt hi ha hagut canvis a les reunions de l'escola? Són avorrides encara? Motivadores? S'ha de parlar de pedagogia amb les famílies? Quines són les estratègies més innovadores a l'hora de fer les reunions amb les famílies? Avui en parlem a l'ofici d'educar amb
Oriol Castellví, director de l'Escola La Floresta de Sant Cugat, i Laia Pi, directora de l'Escola Eixample 1.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Quan es comparteixen simbologies, idees i maneres de fer entre l'escola i les famílies, l'educació guanya qualitat i sentit. David Vilalta.
Molt benvinguts, Oriol Castellví, Laia Pi. Avui aquestes reunions entre pares i mestres, que sempre ens convoqueu a principi de curs. Diu l'Anna Ramis al llibre Famílies i mestres, entendre's per educar. L'establiment d'un vincle fort de confiança entre les famílies i l'escola és el d'assegurar l'èxit escolar de tots els alumnes. Cal que l'escola faci tot el possible per generar un sentiment de pertinença en totes les famílies, perquè sentin que formen part del nosaltres, dels que eduquem, i d'aquesta manera entenguin que l'èxit escolar és una responsabilitat compartida. Bonic, eh?
Molt bé, molt bé. Sí, l'Anna Ramis parla molt bé.
Ho entenem bé, això. Hem canviat aquestes... Avui ens hem centrat molt en les reunions escolars. Jo us he de dir que fa una setmana vaig anar a una reunió escolar, per tant, he fet un treball de camp, i vinc amb el treball de camp fet, per saber realment si són motivadores o no, si hi ha hagut un canvi o no en les reunions escolars. A veure, expliqueu-nos.
Et va agradar?
Em va agradar força. Sí? No em vaig avorrir gens.
Jo crec que sí, que... Bueno, la veritat és que jo he de dir que he tingut la sort de estar en dues escoles de nova creació, i això implica el repensar contínuament i pensar en què vols fer. Per tant, des de la meva experiència, crec que sí que s'estan fent reunions d'una altra manera, i de fet per companys i coneguts i escoles properes ens sembla que sí, que hi ha un canvi i en general a l'educació també, crec, de les escoles i els projectes.
Tu dius que com es fan les reunions parla molt del projecte educatiu d'un centre, i esteu d'acord?
A mi les reunions encara no m'acaben d'agradar. La reunió aquesta que fem a inici de curs normalment és quan venen més les famílies, és el dia on venen gairebé totes. I això vol dir que deu ser molt important per elles, escoltar-nos, no? I, en canvi, jo penso que el que encara fem moltes escoles és explicar tota l'estona el què, farem això, farem... però no expliquem el per què. De manera que les famílies ens escolten, llavors els hi pot agradar o no aquest què, però si no entenen el per què fem les coses, tampoc podem acabar-ho de compartir. I a mi em sembla que el problema no és només aquest, sinó que de vegades entre l'equip de mestres d'una escola, podem una escola de nova creació, han tingut la sort de poder o bé reflexionar o créixer des de molt petits, no? I es van fent grossos, però en una escola que ja funciona, que és com un transatlàntic, de vegades ni entre nosaltres compartim el perquè, se'ns fa molt difícil explicar-ho.
Clar, tu dius no m'acaben de fer el pes. Per què no t'acaben de fer el pes?
No m'acaben de fer el pes perquè penso que els mestres les plantegem molt des del punt de vista del mestre, no des del punt de vista de qui et ve a escoltar. Llavors, o bé els expliquem coses que nosaltres tenim claríssimes a nivell tècnic, que els hi volem explicar, però al final ells són pares i mares, no són mestres, o bé no tenim en compte que al final, quan un pare i una mare deixa un infant a l'escola, ens deixa la custòdia del seu fill, que és el més preuat que tenen, no? El primer que volen és que el cuidem i després que li ensenyem tantes coses com sigui possible, no? I de vegades aquesta primera part jo crec que no la tenim en compte. Farem això, parlarem d'això, però en el fons una família el que vol saber és: estigueu tranquils que us cuidarem, el nen o la nena. I crec que això ens costa de tenir aquesta mirada encara.
Clar, a mi això no m'ho han dit mai, eh? Estigueu tranquils que us cuidarem la criatura. M'ha agradat, eh? Per què no vinc a les reunions d'escola?
No cal dir estigueu tranquils, però sí transmetre una mica, no?
Amb la reunió és important fer sentir partícips als pares i que es puguin identificar amb el que viuran els seus fills dins de l'escola. Maria Iglesias.
La Laia Pi volia afegir alguna cosa.
No, volia afegir... que la reunió inicial de curs em sembla que és una de les moltes coses que es poden fer a l'escola per aconseguir aquesta complicitat i aquest treball conjunt entre escola i família, no? O entre tota la comunitat educativa. Llavors, hi ha altres maneres d'anar, no? I hi ha coses que es poden anar incorporant durant el curs que fan que les famílies confiïn, que senten que allà cuidem els seus fills i filles, que el que fem a l'escola és important, o que els nens i nenes, allò que viuen a l'escola també els omple, no?
Nosaltres hem escoltat els pares, també. Hem escoltat una mare, la Laura, que és mare i és mestra, i ens explica la seva experiència amb les reunions.
Penso que les mestres i els mestres fan una feina excel·lent i que últimament, respecte a les reunions de famílies, estan fent canvis, s'estan repensant, es preparen dinàmiques per fer participar més a les famílies, però que encara queda molta feina per fer. Per exemple, educació infantil, et trobes que les reunions es fan a la mateixa classe i, clar, estar-te una hora i mitja o dues hores asseguda en una cadira de P3... doncs molt còmode no és. Potser estaria bé que fessin la reunió a un altre espai del centre, a un teatre, a la sala d'actes, on sigui, un gimnàs, i que després poguéssim anar a veure la classe dels nens, que això ens agrada moltíssim als pares, veure on estan cada dia, però no passar-nos-hi una hora i mitja asseguts.
Més coses que ens diu la Laura.
Són reunions en les que les mestres no paren de dir-te tot el que has de portar, tot el que has de fer, el que no pots fer, el que sí, i això estressa una mica. Almenys a mi em costa de retenir tanta informació, i que si les vetes, el nom, la bata de botons, bueno, podíem dedicar una estona de la reunió a altres coses.
I finalment, la Laura ens dona una proposta.
També estaria bé aprofitar la reunió aquesta, sobretot les de P3, perquè és el que jo també tinc més recent, perquè les famílies ens coneguéssim una mica, perquè després el dia a dia costa de coincidir amb els altres pares, i aleshores, bueno, doncs potser estaria bé fer alguna dinàmica, alguna cosa perquè ens comencéssim a conèixer. Val? I a mi també, diguem, motivada, però m'agradaria que al llarg del curs també es fessi alguna altra reunió de famílies, val? Perquè ens ensenyessin, doncs, què fan en el dia a dia, fotografies, vídeos, que poguessin explicar una mica més enllà d'aquest inici de curs i d'explicar-te el que faran, no?
Ens doneu unes certes indicacions, això sí. En aquestes reunions, què s'hauria de fer des del vostre criteri? Donar informacions pràctiques? Dir el que hem de fer, el que no? Perquè a vegades ens sentim una mica... renyats? Seria paraula?
Vols dir renyats?
Renyats? No. Quan som més petits, sí, eh?
Sí.
Perquè s'ha de posar el no sé què, i sobretot això heu de posar els noms, sobretot allò, i els pares són molt indisciplinats.
I la mestra diu...
Tremendament indisciplinats.
Diu papis i mamis, la mestra, en les reunions de nens.
Bé, tu has fet un tuit.
Això és tremendo. Sí.
Tu has fet una enquesta per sí. Twitter.
Què em va sortir? Bueno, pensàvem coses que feien gràcia de les reunions, com això de les cadires a P3, o el papis i mamis. O, al final, el que jo volia explicar és que amb els mestres ningú ens ha ensenyat de comunicació. I el més important en una escola és comunicar, tant amb els nens i les nenes, però també amb les famílies. I ningú ens ha ensenyat. A la nostra carrera que fem, no hi ha cap assignatura que parli de com has de comunicar una cosa amb una altra persona. I a sobre serà una cosa important, perquè parlaràs dels seus fills. I com que no en sabem, passa això. Tu en una reunió no pots transmetre 15 idees importants. Com a molt, en pots transmetre dues o tres. si passés això que deia la Laia, que durant el curs hi haguessin moments, inclús informals, on la família i el mestre contactessin, aquesta primera reunió jo crec que hauria de ser només nosaltres som els mestres, tenim aquesta cara i som això, i aquest curs pretenem això. I s'ha acabat, eh? I s'ha acabat. Perquè és que si no, jo estic segur que la família quan se'n va, l'endemà, només se'n recorda de la cara del mestre i de quatre, i d'alguna cosa que ha passat. No, no en sabem. I jo crec que ens n'haurien d'ensenyar, d'això.
Què li diries a la Laura, Laia? Amb les inquietuds que ella té, no? Les propostes que ella fa, de com modificar-ho...
Referent a les cadires, que m'ha fet gràcia, té raó, no? A vegades, a l'escola, penso en la meva escola, ara no tenim cadires d'adults, només tenim cadires de petits i és real, no? I tampoc tenim un altre espai, no? Bé, m'ha fet gràcia com a comentari.
Us he de dir que a mi m'agrada, ser amb cadires de nens petits. Sí? A mi sí.
Sí?
A mi m'agrada.
Perquè
m'agrada molt.
Deus estar molt forta físicament.
Jo havia anat a aquella escola de petita i llavors em sento rejuvenir. Deu ser això. Però veig que la resta de pares no els agrada gens, Això és una cosa important a canviar.
És que quan vols que algú t'entengui, si el fa seure incòmode, ja que... Ja. Vull dir, la feina que tindrà, pobre, a aguantar tota la reunió amb bona cara.
El David Vilalta és mestre i fa formació i explica què és més essencial per ell a l'hora de fer una reunió de mestres i pares.
Confiar, confiar i confiar. Em sembla que si no hi ha confiança ens posem en escenaris de conflictes i dificultats en les relacions entre família i escola. Però clar, com diu la mateixa paraula, confiar. Per tant, és una cosa de dos i la confiança es conrea. Així doncs, el to, el tacte, l'escolta són elements clau per a aquesta confiança. I la de confiar se n'aprèn confiant. A més, confiar en una incertesa, perquè l'educació no és una ciència exacta. Des del punt de vista de les famílies, resulta que quan vas al centre educatiu, el teu fill es socialitza i, per tant, pot venir a casa qüestionant algunes coses normals de casa, donat que allà es troba amb altres realitats i altres enfocs de la vida. Però això és l'educació i això és fer-se gran.
I quina és la importància que l'escola s'expliqui bé?
L'escola també ha de pensar que en molts moments les famílies són les que ens indiquen camins, ens demanen canvis. Un element que ja fan moltes escoles és fer viure a les famílies els canvis metodològics que s'estan realitzant per posar-se al dia a dia. Fer viure a les famílies aquests canvis, portant-los a l'escola i parlant-ne, fent activitats amb ells com si fossin els alumnes perquè es puguin fer càrrec de què suposen aquests canvis, són elements que ja s'estan fent i són clau.
I s'ha de fer entendre a les famílies que elles també eduquen.
Donada la diversitat social que tenim a les escoles, hi ha famílies que encara pensen que l'educació és cosa de l'escola. Doncs hem d'anar a buscar aquestes famílies i fer-los veure que ells són un element clau. Cadascú des del seu lloc. L'escola té el seu lloc en aquest sistema que seria l'educació, però les famílies també tenen el seu. I el problema seria que no ocupéssim cadascú el seu lloc i ens barregéssim els papers. Hi ha moltes iniciatives d'AMPAs vinculades als equips educatius que estan fent quantitat d'iniciatives, de reformes de patis, de buscar estructures participatives, que fins i tot les famílies poden aportar idees.
Confiar, el to, el tacte, l'escolta, aspectes importants, com es genera aquesta confiança entre pares i mestres?
Bueno, el David Vilalta, que és molt savi, sempre diu coses molt certes i molt importants. També des de la mirada de la pedagogia sistèmica, jo crec que aporta molt aquesta idea de que les famílies són les primeres en l'educació del fill i els mestres des de l'escola el que fem és reforçar, complementar, donar un altre, potser, abraçar una miqueta més potser aquesta primera educació. Però les famílies són les primeres i, com deia l'Oriol, és un regal que ens fan cada dia de deixar-nos els fills allà, no? I aquesta idea que parla el David de confiar és que em sembla clau, no? Si no confies en que el teu fill i filla a l'escola estarà bé, si no confies com a mestre que aquell nen aprendrà, si no confies que les famílies fan el millor que saben pels seus fills i filles, no hi ha manera, no? de construir junts.
Una altra cosa que diu el David és no barrejar papers, és a dir, cadascú li toca un paper diferent. Els pares fem de pares, els mestres feu de mestres.
Sí. Jo, amb això de la confiança, també el que vull dir és que crec que comencem la casa per la teulada. O sigui, pretenem que les famílies confien en un projecte educatiu. Un projecte educatiu és un paper. Si les famílies, en tot cas les persones, confien en les persones que fan coses, no? I no pots confiar en algú si no el coneixes. Llavors, fem una reunió d'inici de curs, no coneixem la família, confieu que nosaltres... És molt complicat, perquè només confies en qui coneixes. Jo el que crec que hauria de passar és que a les mestres i les famílies es coneguessin, perquè un cop et coneixen i confien en tu, és llavors quan els hi pots dir. I és per això que penso, no sé, que a la teva filla li aniria bé fer això i això. Com que ja confien en tu, les famílies ja et miraran amb uns altres ulls, no? De vegades, l'Anna Rami sempre diu que la diferència entre la confiança i la transparència és que la confiança és un pont sobre allò desconegut. I últimament, jo penso que cada cop hi ha més necessitat de les famílies de saber tot el que passa dintre l'escola per després confiar. Però això no és confiar. Això es coneix, no? En tot cas...
Això és, però això seria desconfiar, no? Perquè si ho has de saber tot és que no confies.
Per això t'ho dic, que de vegades, no? De vegades tenim la sensació, hem de fer circulars, ho hem d'explicar tot, hem de penjar-ho tot, perquè així confiaran en nosaltres. Jo penso que potser és més important que ens coneguin a nivell personal, a nivell personal, i és llavors quan confiaran en tu i t'ho podràs dir, i jo penso que el millor és això.
Com són els pares i mares que trobeu en aquestes reunions? Són intervencionistes o intervencionistes? Tenen ganes d'implicar-se? No? Els heu d'empènyer perquè s'impliquin?
No, jo crec que les famílies d'avui en dia, o les que ens trobem nosaltres a l'escola, són famílies molt implicades, molt preocupades per l'educació, en el sentit positiu de preocupat, i famílies molt exigents, també, no?
Exigents, això és una paraula potent, eh?
Exigents, hem de dir, volem que els meus fills, els nostres fills i filles tinguin una educació de qualitat, no? I no busquem, no ens val qualsevol projecte, no ens val qualsevol activitat, no? Demanen a l'escola aquesta qualitat. Jo sento que ens la reclamen, no? I crec que com a escola ens va bé perquè ens ajuda a qüestionar-nos el que fem, no? Quan a vegades ve una família a queixar-se d'alguna cosa, que a vegades els mestres ens enfadem, no? Ve una família i dius, ai, ja torna a venir aquell pare o aquella mare. Si ho mirem des de ho vinc, aquella mare, aquell pare ens ho ve a dir perquè està preocupat, perquè vol el millor pel seu fill o filla, no ens ho ve a dir per tirar-nos una pedra o per, no, per fer-nos enfadar, doncs la mirada canvia, no? I ajuda a construir un pont des d'un altre lloc, més interessant, em sembla a mi.
Volem que els pares i mares no siguin espectadors de l'aprenentatge a l'escola. Dolors Gibert.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
La Patrícia Rey és cap d'estudis de l'Escola Samuntada de Sabadell i ens explica com ha estat el procés a l'Escola Samuntada en les reunions de les famílies.
Per tradició, a les escoles les reunions amb les famílies eren enteses com un moment on les famílies venien a l'escola, es reunien en un espai i es creava un diàleg, però era un diàleg unidireccional per transmetre informació organitzativa que els pares escoltaven i on sí que potser al final hi havia aquest moment de precs i preguntes, però no es creava cap vincle amb l'escola. Ben bé no es deia què faríem aquell any o quins objectius ens marcàvem, no? L'escola Samuntada, en el moment que es va iniciar el canvi i vam entrar a formar part del programa Magnet, vam veure en aquestes reunions d'inici de curs una oportunitat per poder fer que les famílies fossin agents actius i proactius, que les famílies poguessin passar a ser membres d'aquesta comunitat educativa i que fossin partícips d'aquest procés, aquest canvi.
L'escola va fer un treball de reflexió sobre com fer les reunions i implicar les famílies en els canvis.
Aquestes reunions es poden dividir en tres moments. Un primer moment on es fa una dinàmica d'aula, una dinàmica on es busca el vincle entre famílies i amb les famílies, on es busca un treball d'equip i en equip, i on finalment es vol aconseguir un producte final que quedi a l'escola, una empremta perquè els seus fills i filles la puguin rebre el dia següent. Després hi ha una segona part on els expliquem aquests objectius que ens hem marcat i s'ha de buscar com a escola la manera de que les famílies ho puguin entendre i sàpiguen què estem fent i què estem avaluant i què estem aprenent i què volem aconseguir com a centre. I després tenim una tercera part oberta i les famílies poden expressar els seus dubtes, les seves preguntes, i on nosaltres també recollim els neguits i aquells punts febles que de cara a les properes reunions tenim en compte per modificar-los.
I la Patrícia ens parla també de la importància que l'escola s'obri a la crítica.
Sovint els mestres i a les escoles ens queixem que les famílies participen poc, sobretot quan els nens i nenes van creixent i arriben a la primària. I també a vegades ens fa por obrir-nos i obrir aquestes portes. Pensem que serem criticats o que serem jutjats. I el fet de canviar la mentalitat i obrir-les i deixar que ens puguin jutjar i que ens puguin també criticar fa que millorem. Sempre diem, no?, el que no s'avalua es devalua i rebre una crítica fa que tu et plantegis com fem les coses i canviar-les i modificar-les i construir plegats. Com més fas participar les famílies, com més dinàmiques en fas i més vincles emocionals afectius crees, la seva implicació millora, té més continuïtat. I això jo crec que és un objectiu que com a escola hem de tenir molt clar.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem d'aquestes reunions entre pares i mestres amb l'Oriol Castellví i la Laia Pi. Hem escoltat a la Patrícia Rei, que ens deia diverses coses. Ens parlava de les dinàmiques, de la importància del vincle, com es crea aquest vincle, en el que abans hem parlat de la confiança, acceptar la crítica. No sé si sou gaire permeables a acceptar la crítica. Els pares podem tenir la por de dir, si dic alguna cosa, potser després el meu fill no el miraran igual.
Mira, jo, amb això que hem escoltat ara, jo t'he de dir que no estic d'acord en algunes coses.
Molt bé, vinga, va.
Sobretot en un parell. La primera és en el tema de les dinàmiques. No és que no hi estigui d'acord, a mi m'agraden molt, però jo que estic en una escola pública que hi ha moltes famílies, no totes les famílies els hi agrada. És a dir, hi ha gent que sí que necessita aquesta manera de fer més propera, més humanista, més participativa, i en canvi hi ha gent que encara necessita una reunió més organitzada on tu més tècnicament els hi transmetis què passarà aquell curs. Quan hem fet reunions només amb dinàmiques, de vegades la setmana següent algunes famílies m'han vingut al despatx i em diuen «Bueno, però ara explica'm tu, com a director, quin és el plantejament».
Com si la reunió no hagués servit de res. Jugar, però ara anem seriosament i m'expliques quin és la informació.
No, exacte. Igual que quan diem que els nens i nenes tots aprenen diferent, els adults també. I, per tant, jo penso que apostar per una mena de reunió extrema cap a un cantó o les tradicionals cap a l'altre, ens deixem una part important de la gent. Aquesta és una. I l'altra cosa que volia dir és que jo no estic d'acord que com més participin les famílies, millor, sinó com més bé participin les famílies. És a dir, donar els espais coherents i donar els àmbits perquè una família en una escola participi i donar les responsabilitats que toquen.
Participin bé, què vol dir?
Participin bé, vull dir que tu quan et fan participar t'han de dir quin és el teu camp d'acció. No?
I quin és el camp d'acció que tenim els pares i les mares?
Home, per exemple, com complementar allò que un mestre està fent a l'aula. I del revés, un mestre com complementar allò que està passant a casa. Però com hem escoltat abans, quan les coses es barregen és quan hi ha les inseguretats. Tant per part d'una mestra que fa 40 anys que està fent una tasca i que ara resulta que se sent criticada, possiblement amb raó, però que això la fa molt insegur i per tant encara es tanca més, no? Com per part d'una família que de vegades té la sensació que els mestres li demanem que segueixin sent mestres a casa. I això tampoc és correcte. Jo crec que hem de fer una feina de reflexió entre tots de quin és el lloc d'una família i quin és el lloc d'un mestre i com conjugar tot això per fer comunitat educativa. Però no tots fem de tot. Jo no crec que això...
Laia?
Sí, estic d'acord, perquè en realitat tots treballem per l'educació, però els mestres des de la part pedagògica, que les famílies poden conèixer o no tenen l'obligació a vegades de conèixer, que crec que potser és una mica el que refereix a l'Oriol, i les famílies eduquen des d'un altre lloc, no? I el vincle que té una mare, un pare amb el seu fill és diferent al que té una mestra amb un alumne, no? Amb un infant que tingui l'escola. O sigui que crec que s'ha de tenir clar quin és el paper de les famílies. Això no vol dir que no participin, jo crec que sí que s'ha de buscar diferents maneres en què participin, però en el marc o en el context... ben definit, no? Quines són les funcions de les famílies, quines són les dels mestres.
Mira, no hi ha cap família que consideri que l'escola dels seus fills és la ideal. No n'hi ha cap. La ideal, no. Cada família...
Oh, a mi m'agrada molt, la dels mestres.
Sí, t'agrada molt. Aquest és l'objectiu. No és l'escola ideal per cap família, però tots ens hi sentim bé. Perquè, com deia la Laia, la família pensa en el seu nen o en la seva nena, no? I en ells mateixos, també. Llavors, no és pretendre jo fer l'escola ideal per cadascuna de les famílies, sinó un lloc on ens hi podem trobar tots, perquè al final la vida és així. No és ideal, però tu t'hi has de sentir bé.
És molt difícil acompanyar l'aprenentatge de l'infant per part de les famílies sense conèixer el projecte de l'escola. Xavier Pedrol.
Escoltem un altre pare, el Francesc Balaguer, és pare de l'escola Eixample 9, que abans no ho hem dit, escola Eixample 1...
Ara es diu Escola Xirinacs.
Escola Xirinacs.
Ja ens vam canviar el nom.
Sí, Escola Xirinacs. I ens explica com va anar la reunió del primer any a l'escola.
En relació a les reunions de pares, nosaltres l'any passat, que érem de P3 i d'una escola nova, que per tant no hi havia famílies anteriors amb qui preguntar, doncs la reunió grupal de pares era un moment molt important, no? Perquè teníem moltes pors, molts neguits, molts dubtes de com seria, de què es faria, i va ser fantàstic. Van donar tota la informació que necessitàvem i va permetre que nosaltres també poguéssim preguntar molt, i es va generar un clima molt d'escolta, d'empatia i d'intentar, doncs, entenent aquesta novetat i aquesta situació nova per moltes famílies, doncs, donar-hi resposta.
I de què ha servit?
Primer, per conèixer millor el projecte educatiu, per entendre què farien els nostres fills i filles a l'escola tanta estona i de quina manera està guiat i acompanyat tot el procés i tot el que van fent durant el dia. I sobretot per tranquil·litzar-nos, per confiar, per tenir la informació que ens deixa tranquils i que ens fa, doncs, creure en aquest projecte i voler-hi estar, ser partíceps, no? Crec que aquestes reunions són molt necessàries, que s'han de preparar, s'han de cuidar. Cada vegada s'entén, doncs, la importància de que les famílies estiguin ben informades. Facilitarà moltes coses al llarg del curs.
I aquest any què?
La reunió de pares d'aquest any, de P4, ha sigut molt emocionant la manera amb la que s'ha plantejat el dia a dia dels nostres fills a l'escola i com a partir d'exemples i de situacions quotidianes s'ha anat explicant per part de l'equip docent tot el que fan, com ho fan, com es documenta, com s'acompanya, com si els pares tinguéssim uns ulls a dins de la classe, a dins de l'escola durant un dia normal, no? Molt gràfic, ens ha donat molta confiança i molta calma de poder entendre, doncs, què fan els nostres fills i què fan els mestres i com els acompanyen. A més, en aquesta última reunió, doncs, també els mestres han aprofitat per fer una mica de pedagogia i d'explicació més didàctica o més profunda del propi projecte, no?
I les reunions individuals, que encara no hem parlat, com les veu Francesc Balaguer?
Les reunions individuals amb el mestre de referència i la família són moments més íntims on pots preguntar sense tanta vergonya, pots parlar de temes més específics del teu fill, dubtes que tens, coses que veus a casa, coses que has vist en altres nens, i pots tenir una relació ja una mica més centrada en el teu fill o filla concret. També és una estona, doncs, de molt valor afegit pels pares, perquè els hi permet aquesta part més egocèntrica de preguntar i el meu fill què, i com va, i això com ho veieu, i per altra, de poder explicar com els pares veiem el nostre fill, no? I veure si en què podem ajudar, què hem de reforçar, què hem d'acompanyar, que estigui alineat amb el que ja s'està fent a l'escola, no?
Avui les reunions escolars, les reunions entre pares i mestres, en parlem amb l'Oriol Castellví i la Laia Pi. Com podem ajudar? Aquesta paraula, aquesta pregunta va en la línia del que tu ens deies, no? Com ens podem ajudar els uns als altres? El Francesc ens parlava de l'escolta, de l'empatia, de l'emoció. En aquestes reunions hi pot haver emoció, hi ha d'haver emoció, no? Són necessàries, deia ell, s'han de preparar, s'han de cuidar, i ens parlava també de les pors i dels neguits. Suposo que, sobretot quan són més petits, és el que us trobeu allà, moltes inquietuds, moltes pors, molts neguits, molta... Ai, com ho he de fer per fer de pare i fer de mare i fer-ho bé, no?
Sí, penso que sobretot la por és que, por a que el nen o la nena pugui estar malament a dintre l'escola, s'ho pugui passar malament, pugui patir per alguna cosa. Aquesta és la por, quan som petits. Jo crec que l'única manera de demanar a una família que ens ajudi és demanar-li poques coses. No podem demanar 15 coses a una família, perquè demanar-li poques coses, i que aquestes siguin les importants. Quan un mestre diu una llista de coses, la família no sap quina per aquell mestre és més important i quina no és. Fem un PowerPoint i anem posant coses, no? Però si jo et dic, mira, aquest curs, per mi seria molt important que al teu fill li costés menys potser relacionar-se amb els altres, això és l'important. I per tant, home, si pots anar al parc li faràs un favor, o si jo et demano això, és molt difícil que tu em diguis que no, perquè et demano una cosa que per mi és important pel teu fill. Si jo et faig un PowerPoint de com són els nens de 4 anys, i la socialització i tal, bueno, tu pots pensar, sí, però no sé si m'entens el que vull dir, eh? Crec que hem de parlar molt honestament a les famílies. Quan una família sap que tu vols el millor pel teu fill, és impossible que no t'escolti, i que no t'escolti amb amor, inclús, eh? I per tant, i deixar-li molt clar, a mi em preocupa això, i perquè penso que el millor pel teu fill seria això. No? No ho sé.
Sí, referent a les entrevistes, no? Que és aquest moment més individualitzat en cada una de les famílies, jo crec que també es tracta molt de recollir els neguits de cada una de les famílies, perquè n'hi ha de molt diversos i cadascú mira des del seu punt i a vegades també ajuda a contextualitzar aquell infant, no? Dius, aquest nen i nena potser està actuant així perquè fixa't, no? El que està passant a casa, no? Entendre. A nosaltres ens agrada, és un moment com de compartir per entendre millor aquell infant i poder-lo acompanyar millor des de l'escola. I si ens sembla de poder dir, doncs mira, potser ens sembla que això li aniria millor, això el que deia l'Oriol, no? Jo crec que són molt necessàries i a vegades sempre se'ns queden curtes, no? I dius, ai, ja, em sento, però ara de rebre una altra família, no? I ens fa, que és el que deia l'Oriol també en aquell tuit, no? És temps per compartir amb les famílies, per xerrar de manera distesa, amb les reunions individuals, a les d'inici de curs, en altres moments, en comissions mixtes. Jo crec que...
I implicar les famílies, deia l'Anna Ramis en un text que llegia al principi, com ens podem sentir implicades? És a dir, que nosaltres estem participant de l'educació dels nostres fills, que no els deixem allà perquè algú molt simpàtic com vosaltres els eduqui, sinó que nosaltres estem dins aquest projecte, dins aquest procés.
Bueno, és que de fet som nosaltres que estem dintre el vostre procés. És a dir, el responsable educatiu...
Això és diferent.
El responsable educatiu d'un infant és la família. I l'escola és un servei. Un servei que t'ofereix, no? Que se t'ofereix perquè s'entén que tu no tens els coneixements tècnics per ensenyar segons què. Però som nosaltres, que estem a dintre el vostre procés. Jo penso que les famílies a vegades es pensen que són clients d'una escola, no? Són usuaris. Per tant, hem de cuidar molt els usuaris, però al final som un servei. Jo, com diu la Laia, hi ha una cosa que encara em sembla a mi més negativa, no? I és que una família et truqui i dir amb una mestra m'agradaria una reunió i que li donin una reunió al cap de 4 setmanes. O sigui, estem parlant d'un mes, És a dir, un mes amb 5 dies a la setmana, que aquell nen o aquella nena li passaran 1000 coses. Però no tenim ni els horaris pensats per això, ni les normatives tenen en compte que hi ha unes famílies. Jo crec que cada cop les tenen menys en compte, les normatives.
Una de les coses que deia Francesc, parlava breument de les reunions individuals, que això seria un altre capítol, Però en les reunions individuals, què esperem els pares? Què espereu els educadors? I que no les viviu, clar, abans tu feies aquella imatge de dir, venen aquells pares pesats que venen, és a dir, perquè no hi hagi aquesta idea de, els pares som un pesats, i descobrir coses dels nostres fills. Jo us he de dir que l'altre dia quan vaig anar a la reunió vaig descobrir una cosa del meu fill espectacular,
Nosaltres, tal i com les plantegem, primer donem l'informe, que l'informe no és un informe numèric ni amb qualificacions, sinó que és un informe descriptiu, i l'entrevista ens serveix molt per comentar aquell informe i per complementar amb la mirada de les famílies. I en altres, a una altra escola que havia estat, el que havíem fet és primer passar un petit formulari a les famílies demanant quins temes els interessava treballar o que parléssim a la reunió individual, no? I ens ajudava també a dir, enfoquem la mirada, enfoquem la reunió en aquests temes. I després, tu com a mestre, també els temes que t'interessa posar damunt de la taula. A vegades, també tenim, jo sento l'obligació als mestres de dir coses que potser les famílies no els agradaran, però tenim la responsabilitat, que per això ens paguen, no? A vegades, de dir, hi ha alguna cosa que ens sembla que no acaba d'anar bé, no? I a vegades això no agrada a les famílies, evidentment, sentir-ho, no? Però també tenim aquest paper.
Oriol, t'has trobat en alguna ocasió una família que parla d'un fill que tu no el veus per enlloc, que és molt diferent la versió que veus a l'escola de la que t'expliquen a casa?
Sí, el que passa que no sé si sóc jo el que té raó o són ells, Perquè, clar, aquí els mestres donem per fet que nosaltres tenim la raó. Abans hem escoltat que només un 25% del temps de la setmana estan amb nosaltres, però de l'any, en vacances, només un 15%, estan amb nosaltres. Llavors, sí, jo sí que m'hi he trobat. De vegades és una percepció meva. Quan la cosa no és meva, sinó que és meva, del mestre, de la mestra de l'any passat, costa fer-los entendre. Tothom vol escoltar el que vol escoltar.
I com ho rebem els pares? Perquè potser podem malament tenir reaccions que no...
Ho rebeu malament. En general, ho rebeu malament. Primer perquè hi ha aquest punt visceral de la protecció de la cria, no? I després... Perquè,
el home... meu fill no pot haver fet això.
Exacte.
I llavors, després, què? Com el convences que realment hi ha una faceta del seu fill que desconeix?
No és fàcil, això.
Segurament no la desconeix, però a vegades costa d'acceptar-la. Però...
Sí, i després hi ha una cosa que va més enllà, i és que quan tu dius a una família que el seu fill, no sé, el que sigui, que li costa, se senten culpables, no t'ho diuen, ni ho saben, però se senten com si ells haguessin fracassat, i això és molt dur, i per això no ho volen escoltar, eh? És a dir, no, jo tenia unes expectatives, jo el meu fill no sé què, i ara m'estàs dient que potser té unes dificultats amb això i amb això. No, 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 no. Sou els mestres que no us el mireu bé, perquè és molt dur per aquesta família. És la... Clar, no només parlem de mestres, eh? Els pares i mares també haurien de fer un exercici de deslligar-se també una mica emocionalment d'uns nens i nenes que són persones diferents a ells, no? Jo penso que, igual que aquestes reunions individuals i les de grup, encara hi ha una cosa més important en una escola, que és la comunicació informal, que és quan tu trobes una família al matí. Perquè si jo t'he fet una reunió de grup molt maca i l'endemà et trobo i no et somric, si és com la família... No, és allò el que compta, eh? O les trucades que fem a casa. Ara, penseu, les mares i els pares, quants cops us ha trucat l'escola per dir que una cosa va bé, en tota l'escolaritat.
No en recordo gaires. Quan coneixeu una família, coneixeu molt millor l'infant?
Sí.
Us ajuda molt a conèixer l'infant?
Sí.
I això és molt beneficiós per l'educació de l'infant?
Sí, jo crec que sí. Conèixer una mica el context en què està vivint aquell nen o nena ajuda molt, no? Si té un germà gran, no té un germà, acaba de deixar un petitó, la família està passant per moments difícils, s'estan canviant de pis, totes aquestes informacions que tenim, que no són per xafarderia realment, perquè ens afecten com a adults, doncs un infant l'afecten, els infants són molt més transparents i ho viuen tot més a flor de pell, no? I tot es nota de seguida quan un infant li passa alguna cosa, no?
Aprenem per emocions, per tant, no es pot fer un bon procés d'ensenyament aprenentatge sense conèixer l'altre. Igual que un director o una directora...
I, per tant, és tan important el vincle que feu amb el fill com el vincle que feu amb els pares del fill.
Exacte. Sí, jo penso que sí. Mm. I aquest és el que no tenim temps.
Si us sembla, acabem amb com fer un bon vincle amb els pares del fill. A veure, alguna pauta pràctica. Què ens diríeu?
Jo crec que...
El somriure que deies al matí.
El somriure és bàsic.
Número 1, somriure al matí.
Sí. I jo crec que el vincle es fa quan les coses van bé, no quan les coses van malament. Quan hi ha un problema s'intenta solucionar i aquí fem el que podem. És quan les coses van bé, quan pots fer un vincle. I és quan no ens trobem.
Llavors no ens trobem.
Poques vegades, quan les coses van bé, no? Uh-huh. Bueno, podem fer un carnestoltes tots junts. Això és un tema de cultura, eh? De cultura educativa i de comunitat educativa. Hi haurien d'haver molts moments entre pares i mestres junts on no es parlés d'un problema.
Que anéssim a sopar junts i a fer copes. Mm.
Per exemple,
sí?
Així
sí,
t'ho dic.
Ja t'anava a dir. Buscar moments distesos per compartir amb les famílies i per explicar-te jo personalment què m'està passant a mi, o si vaig de vacances aquí, o vaig de vacances allà. Aquests moments
distesos...
Però voleu
dir que llavors ja la figura del mestre no quedaria deslluïda?
Del revés.
Al revés?
Clar, home, sí. És a dir, hi ha pares i mares que
som
tenen...
Som humans, els mestres, sí, també. Sí. No som només mestres.
Clar, les persones són extraordinàries quan les coneixes, eh? I els mestres també. Saps? Llavors, com més estones passem així, aparentment superficials i maques, més després cadascú es podrà centrar en el seu paper i podrà demanar a l'altre qui confiï.
Alguna pauta pràctica més a l'hora de crear aquest vincle amb els pares i les mares que venim? Alguna altra pauta pràctica de cara a aquells educadors que ens puguin estar escoltant o aquells pares?
Jo diria que és també frase de pedagogia sistèmica, mirar-nos amb bons ulls, no? I intentar no jutjar-nos, crec que seria el... la primera cosa a fer, tenir en compte.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I acabem amb les paraules de nou de l'Anna Ramis, que diu: la nostra participació com a pares en les activitats escolars dels nostres fills els està enviant un missatge molt clar. La teva escola, la teva escolaritat, m'interessen. Valen la pena. Fins aquí avui aquesta conversa amb l'Oriol Castellví, director de l'Escola La Floresta de Sant Cugat, i la Laia Pi, directora de l'Escola Xirinacs, que des de l'any passat us dieu així. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat i esperem que tots aquells que ens escoltin vagin amb una actitud nova, enriquidora, curiosa i fantàstica a les reunions entre pares i mestres. Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.
Tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Algú em pot explicar què és aquest animaló que tinc davant i què ha estat a punt de provocar el desmai d'aquesta noia? És la meva Nefeas. Va néixer el mateix dia que jo i totes dues estem connectades. Físicament i psicològicament? Sí, i encara més, ella és la meva ànima, senyor Sanjurjo. Les dones de la meva família som dones planta.
Què és això que ens ha portat avui el Jaume Centelles?
Un llibre preciós, escrit per Ledicia Costas, que s'intitula Jules Verne i la vida secreta de les dones planta, editat per Barcanova, que és un llibre que simula l'escriptura de Jules Verne i ho situa, l'aventura la situa a Vigo, una ciutat de Galícia, quan un dia arriba un vaixell amb capitanejat pel Jules Verne que sembla, aparentment, que ha tingut una avaria i atraca al port, però en realitat no ha tingut cap avaria, sinó que és intencionat. I Jules Verne ha sentit a parlar d'unes dones que són dones planta, dones que els hi creixen, que els peus se'ls transformen en arrels i els cabells en branques.
Dones màgiques.
Dones planta. Uh-huh. I és com una saga. Hi ha uns senyors que les coneixen, que les protegeixen. Una història misteriosa.
Perquè són dones plantes que estan fixes o es mouen?
No, són persones com tu i com jo, però aquestes dones tenen aquesta particularitat que amb el temps es van convertint en plantes. Uh-huh. Tenen un animaló, una Nefeas, que és la seva ànima. Una història misteriosa i bonica. I hi ha un senyor, un tal Sanjurjo, que ha construït una mena d'aparell, com un submarí, molt abans del... inspirant-se en les obres d'en Verne, amb el Nautilus del Nemo, i a partir d'aquí hi ha 6 personatges que s'interrelacionen i intenten esbrinar com poden resoldre el problema de les dones plantes que estan condemnades a la mort, a convertir-se en plantes.
Ai, per quina edat aquesta
seria
història?
Per 10 o 11 anys xalaran, perquè està una història molt lineal i es segueix amb molta emoció. Hi ha algunes descripcions perquè l'Ledicia Costas segurament viu per allà dalt, perquè ho explica fil parlant de carrer per carrer, tot és fantàstic i meravellós, i t'enganxa. De cop i volta quedes enganxat a la novel·la i ja no la pots deixar fins que l'acabes.
M'has fet recordar unes històries sobre plantes de la Mercè Rodoreda.
Podria ser.
Precioses, també.
Sí, té molt a veure amb les bruixes, tot això, no? És una història així com de dones del bosc i dones misterioses.
Dones interessants. Jules Verne i la vida secreta de les dones planta, de Ledicia Costas, un llibre publicat per Barcanova.
Correcte.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fantasia, creativitat, intel·ligència emocional, moviment i límits amorosos. Això és l'Ofici d'Educar.
La resposta està en els clàssics.
I les respostes tant als clàssics la fem amb el Joan Centenac, medievalista de capçalera del nostre programa i editor de l'editorial Barcino. I avui ens porta un fragment del bestiari medieval parlant de la formiga. Sabies tu que la formiga no dorm? Només fa migdiades de pocs minuts?
Ah, sí? Doncs no ho sabia. Ara s'entenen moltes coses.
Sí, sí, sí. Digues aquest fragment de la formiga.
Sí, aquest fragment és sobre la natura de la formiga i el que en podem extreure des d'un punt de vista pràctic als humans, Diu, los homes poden aprendre vertader exemple de la formiga, querella per caça i ajusta d'estiu perquè pusca viure en l'hivern. I quan ella ha ajustat el blat, sap lo bé guardar i servar de sots la terra, que no es pot grillar ni malmetre. Querella trenca lo forment i a l'ordi lleva l'escorça i a trací, vol dir igualment, fa dels altres blats. I coneix bé que si ella no l'aparellava així, que ella el perdria. Aquesta formiga se demostra ésser molt curosa i sàvia, perquè ens mostra que no es devem ésser curosos en esta vida, en tots bons fets, i no devem ésser negligents. Savis devem ésser en guisa que la nostra saviesa sia vertadera, això és a saber, que tot quan bon fruit nosaltres farem en aquest món, sapiem governar en guisa que no pusca ésser perdut.
Què podem extreure pels nostres fills d'aquest text?
Jo crec que és important plantejar aquesta formiga com a una treballadora no només incansable, sinó curosa. És a dir, la feina, si la fem bé, i si ja d'entrada la fem bé, tot rutlla molt millor. La formiga, quan agafa el blat, el guarda ben posat, que no se li podreixi, i per tant, doncs, sap que no té dues oportunitats. Si el posa malament, se li podrirà. En canvi, en el cas dels nens, moltes vegades trobem que no els ve de gust fer determinades coses, i les fan malament. Llavors s'han de repetir, i les fan malament, i s'han de repetir. La formiga, com a exemple, ens mostra que si d'entrada ja ho fem bé, anem molt més tranquils, tenim la feina enllestida molt abans i el resultat és molt millor. I, per tant, posats a fer, fem-ho bé d'entrada. Fem-ho curosament, com la formiga.
Clar, clar, però no sé què tenen els nens de formiga en aquest sentit, no? Els nens els agrada allò de la formiga atòmica. Aquella sí que els agrada. Que
la
és
formiga
com una,
atòmica i la cigala.
Que és una superenòmi. Però això de treballar, no és molt popular,
de
això entre
costa.
Els nens.
Sí,
no és molt popular. Feu la feina bé. Aquest tipus d'eslògans amb els nens no triomfen gaire, eh?
No gens. Però per això els hem d'insistir amb aquests exemples.
Tant, que... On ho trobarem, això?
Això ho trobarem en una edició dels bestiaris medievals catalans, a cura de Sabrià Panunzio i Tons Anyets, publicada per a la col·lecció dels nostres clàssics d'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Sí, més no, el que és important és fer-los observar les formigues i aquella força que tenen i a poc, llavors sí que els hi entra el concepte.
Són molt atractives les formigues pels nens
molt,
i se les miren, les mides...
Tot. Moltes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
Hi ha una escola que m'ajudi a créixer.
I quina és la pregunta?
Vols conèixer algunes de les propostes més engrescadores per redissenyar les reunions amb famílies? I si a la reunió amb famílies no donem cap informació? I si només hi participen les famílies? I si tothom estigués en moviment? I si tot això estigués dinamitzat pels propis estudiants? Aquests van ser alguns dels disparadors que van encetar el procés creatiu de mestres i famílies a la crida per redissenyar la reunió amb famílies de la Fundació Jaume Bofill. Una de les accions amb més bona acollida ha estat implicar l'alumnat de l'escola. L'assistència de les famílies s'ha multiplicat. En ocasions, els més grans s'han encarregat de participar en tot el procés, des de les inscripcions, l'acollida dels més menuts, explicar què fan a classe, bústies de valoració i fins i tot el berenar. D'altres, infants i joves han participat en la convocatòria, fent, per exemple, una nota escrita on es demanava un desig pel nou curs als pares i mares. O com a part del projecte del mar, portant un missatge amb la convocatòria dins d'una ampolla que els infants els retornaven. N'hi ha que han fet ús del vídeo, per exemple, simulant un telenotícies per diferents espais del poble. Una altra innovació que s'ha fet és fer la reunió participativa. Oferir propostes per descobrir els diferents espais de l'escola, que no tothom els coneix, ja sigui a través d'una gincama o activitats per fer pinya amb les altres famílies. S'ha passat d'escoltar a fer, a participar. Per exemple, per resoldre el neguit de moltes famílies, en moltes escoles i instituts s'han preparat diferents espais de lliure circulació amb propostes per poder conèixer de primera mà i, sobretot, experimentar com aprenen els nostres fills. Que les famílies puguin anar circulant per l'escola o l'institut facilita que conversin les unes amb les altres. En molts casos també s'ha incorporat una sorpresa, per exemple, dibuixar els pares i les mares i, quan ells anaven a l'escola, dibuixar també els seus fills i filles, o completar una història ja iniciada, o regalar una frase. Aquest tipus de comunicació sorpresa ha estat molt emocionant per tothom, que molts equips i famílies han tornat a gaudir de les trobades d'inici de curs, han creat una mirada còmplice de l'altre.
Sílvia Blanc, doctora en Psicologia de l'Educació.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Torna-la a posar.
José Luis Santiso, tu has anat a la reunió ja de famílies, la primera aquella que fan? Sí,
sí, sí, sí,
sí, sí. Bé, doncs llavors estàs aprovat i podem fer el nostre espai de música, si et sembla bé, ens
hi
posem?
Tant,
sí, sí. Què ens has portat avui?
Doncs us he portat la Damaris Gelabert, no només per la Damaris Gelabert, sinó perquè hi ha una cançó molt concreta que no la canta ella, o la canta una nena petita, la canta la Lola, i que es fa una sèrie de preguntes. Perquè els nens, quan són molt petits, els coneixes millor que ningú. Però arriba un dia que vas a una reunió i et diuen, no, perquè el teu fill és així. Que dius, com? Què ha fet això? Que s'ha comportat així? Que es relaciona d'aquesta manera? Però sí, jo el conec millor que ningú. Però clar, quan arriba a l'escola, comença a aparèixer una personalitat nova que tu potser no coneixes.
Quines sorpreses, que pots descobrir a l'escola sobre l'altra cara o les altres cares del teu fill, que poden ser bones o no tan bones, eh?
Esclar, perquè l'Elisabet de petita era la mateixa a casa que a l'escola?
No, 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 no. No calia, no calia, no calia, no calia.
I ja ho sabien tot a casa el que tu feies a l'escola?
Ah, però això és com si et preguntés, a la feina i a casa ets igual, oi que no? A cada lloc s'ha de fer una cosa diferent.
Doncs quan els nostres fills comencen a anar a l'escola i comencen a ser unes personetes que tenen la seva pròpia personalitat, succeeixen aquestes coses, que qui sóc jo? Sóc el germà, sóc el company, sóc l'amic...
Clar, qui sóc jo? Quines preguntes tan transcendents. Els nens són el que són. Després és que els anem domesticant una miqueta.
Pobrets.
Doncs que els deixem ser com són, que ja són prou bons, i que, a més, aprofitem per descobrir qui som nosaltres, també, que a vegades anem una mica perduts, oi que sí?
Home, som nens grans, però som nens.
Doncs això, aquesta nit abans d'anar a dormir, qui som, i on anem, i per què ho fem, tot això. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'ofici d'educar. Com diem sempre, que sigueu lúdics, que sigueu alegres, sempre que sigui possible, quan convé una mica de tristesa, doncs també, i que sigueu positius. Una abraçada i fins a la propera.
Adeu.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'ofici d'educar. Sí.